La caravana, amb Joan Trias. Els dijous volem ser educats a la caravana de Ràdio Estel.
Tres quarts de cinc de la tarda, arribem al quilòmetre més educat de la nostra ruta setmanal, l'espai Volem ser educats. Amb quina branca de l'educació, però, estudiarem avui, Nina?
Doncs avui, Joan, volem saber com pot ajudar l'esport al procés de maduració dels adolescents. Molts de nosaltres, i ben segur una gran part dels nostres oients, haurem practicat alguna extraescolar esportiva al llarg de la nostra infància i o adolescència. Com ens ha ajudat això al nostre creixement personal? Ens ha ajudat a madurar? Avui descobrirem com d'important és l'esport en la nostra vida i quin paper juga en el nostre desenvolupament.
I per parlar-ne de tot plegat ja tenim amb nosaltres a la caravana Oriol Mercader, psicòleg esportiu. Bona tarda, Oriol.
Hola, bona tarda.
Oriol, primer de tot, quan parlem de maduresa, clar, cadascú suposo que té el concepte que té, però ben bé de què estem parlant.
En aquest cas estaríem parlant d'un adolescent que s'està formant, el cervell se li està formant, la identitat se li està formant, els valors se li estan formant, i el millor espai possible que existeix i la motivació necessària que necessiten tenir per fer-ho és l'esport.
Entenc que sempre hem escoltat que esport i salut sempre va lligat. I això és evident, eh? Però esport i salut mental també va lligat?
No ha de ser així. Si no es fan bé les coses... ho estem veient i avui en dia ja ha deixat de ser un tabú i avui en dia hi ha altres esportistes ja s'atreveixen, han donat el pas a dir lo malament que ho passen o les seqüeles que els hi ha deixat o el mal que els hi ha fet a l'esport professional, a les seves vides, i que segurament si tenen fills l'últim que voldrien és que es fiquessin al món de l'esport. Doncs ara ho estem veient, que l'esport en si, per si sol, si no toquem les tecles ben tocades, no té per què tenir un bon impacte a la salut mental. La majoria de vegades ho és. Si hi ha bons professionals, evidentment que té un impacte boníssim.
Ara tiraré una d'aquelles que és mitiquíssima, eh? El pitjor de l'esport infantil i juvenil són els pares.
Això és el que sempre et sentiràs dels entrenadors.
Cau, eh?
Sí, de dir, escolta'm, i els pares, quan és el pitjor que tenim, és el que va en contra direcció del que estem intentant. I això està bé perquè, per exemple, jo ara estem al mes de setembre-octubre, encara no he treballat gairebé amb els jugadors, he treballat amb els pares.
Okay.
Comença la temporada i és a dir, si voleu que jo treballi amb els vostres fills, abans heu de venir vosaltres.
Per què ho fas, això?
Doncs perquè han d'entendre que quan els seus fills juguen, ells també juguen. L'esport no és una guarderia que els deixes i ja està, i que aprenguin i que guanyin. No, no, és que estàs invertint en potser l'àmbit més important que educarà, que formarà el teu fill, la persona que hi ha darrere, i per tant has d'entendre que té una importància molt més enllà, cal distreure, passar una estona o ser més bo per guanyar partits. Per tant, s'han d'implicar des del minut 1 i no volem pares invisibles que no apareixen i simplement és el seu espai per poder fer ells el que puguin fer, i no és un cangur l'esport, al revés, estem transformant.
Ara parlàvem dels pares, de les mares. Què ha de significar per un nen, per una nena, marcar un gol?
Ha de significar una bona feina durant la setmana i simplement una alegria compartida o una alegria pròpia si és un esport individual, i bueno, simplement és l'execució de que avui sóc millor que fa una setmana i que estic millorant en el meu procés de cada cop anar millorant i tenir aquesta autosuperació personal.
Et preguntava abans per si teníem una definició exacta de maduresa i ens la donaves, eh? L'esport ajuda precisament aquest procés de maduració?
O desajuda. Podem anar endavant o podem tirar enrere. Inseguretats, ansietat, baixa autoestima, complexos... Doncs, bueno, hi ha molta gent que saltant al potro d'educació física ha tingut una molt mala relació amb el potro, amb l'esport, amb el professor, amb els companys i amb ell mateix. I això ha pogut perdurar al llarg dels anys.
Tot i que sigui així, eh? Tot i que amb un nen, amb una nena, ja m'hi poso jo. A mi em costava molt saltar al potro, per exemple. És dolent fer que el nen aconsegueixi saltar aquell potro? Que vegi que ho pot fer?
No, no, és bo, hem de crear aquesta ambició, per exemple, els que són molt perfeccionistes sí que hem de frenar una mica, val? I que entenguin que no sempre seran els millors o no sempre hem d'aspirar al 9 o al 10, que passen coses, però sí que és un valor que hem de crear en alça, i més avui en dia, doncs, el tema d'aconseguir diners fàcils amb les criptomonedes o amb el que sigui, veiem que el jovent és el que li atrau, i fer un esforç per adquirir un premi, potser d'aquí 10 anys, amb moltes hores, doncs no els hi atrau gens. No? Llavors, amb l'esport sí que podem fer-li veure a la gent que està molt bé superar-se i que si veus el teu nivell intenta una miqueta més, i això està perfecte. Ara, ho hem de fer d'una forma sana, amb unes expectatives correctes, amb una cooperació amb els companys, que no hi hagi una competició, una comparació entre ells, sinó més aviat que sigui un factor cooperatiu, treballar en grups, és a dir, intenta tu, el teu èxit serà que l'altra persona aconsegueixi també aconseguir això, i no crear aquests estats on et veus senyalat, et veus incapacitat o etiquetat per part de companys o molts cops de professors.
Em deies abans, Oriol, que l'esport pot anar molt bé per les criatures o pot anar molt malament per les criatures pel que va sorgint, no? Si parlem d'esport, jo crec que hem de parlar també una mica d'ambició, no? Que és bo tenir cert punt d'ambició, cert punt de voler guanyar en un esport, si és esport col·lectiu o individual. Quin és el punt en què dius, ui, aquesta ambició ja no és la sana, ja no és la que hauria de ser?
Sempre has de mirar el PAC. Molts cops el PAC, alumne i pare, mare, i a vegades veus alguns dèficits que han tingut els pares o algunes projeccions que estan fent amb els fills de lo que ells no han pogut fer i els hagués agradat ser, doncs a vegades notes això i els fills s'ho fan com a seu. Sí que és veritat que tenim gent molt, molt autoexigent i a vegades l'esport en si és molt exigent, golf, tennis, esports més individuals que depèn de tu, i veus que ja no ho disfruten, val? Llavors aquí ja has d'aconseguir que la persona entengui que en allà no s'està jugant la seva vàlua personal, tu seguiràs sent igual de bon noi o noia, guanyis o perdis, els seus pares seguiran estant contents amb tu, i intentar que vegin que la diferència entre guanyar o perdre no marca tant la diferència, sinó que és un procés que han d'acceptar.
Jo sempre soc dels que crec que tots hem de tenir referents, no? Que les criatures, pel seu procés de maduració, que és el que estem parlant avui, i sobretot a través de l'esport, han de tenir els seus referents. Ara, quan me'n parles de tot plegat, ja no ho acabo de tenir tan clar. I juga a favor, per exemple, que un nen tingui com a referent Leo Messi?
Aquí hi ha una cosa interessant. El GEPE, que és el grup d'estudis de psicologia esportiva de l'Autònoma, doncs fent estudis, demostra que quan més èxit té un esport, i més futbol, Leo Messi, més teles, més diners, menys educatiu és aquell esport en les bases. Per exemple, una persona que es fica amb el bàdminton potser no tindrà aquests referents que es veuen per la tele i serà molt més educatiu l'esport que està practicant. Sí que és veritat que és una font de quan tu preguntes als nens per què fas aquest esport, doncs sí que veiem que quan tenim un campió català en algú, doncs en aquell esport hi ha més, es fan més la gent es federa més i tenim més gent. Calen referents, però sí que és veritat que els referents no són conscients de l'impacte que tenen, que els nens al final veus conductes amb nens d'11 anys que estan reproduint de lo que han vist a la tele el cap de setmana anterior.
Heu notat que també hi ha hagut canvis en referents com, per exemple, Alexia Putellas?
En l'esport femení, sí. Fins i tot amb els... Estan traient una mica de dir, escolteu, per què nosaltres no tenim els entrenadors més qualificats? Per què nosaltres entrenem a les 10 de la nit quan ja ningú vol entrenar? Per què, això sí, per què no canviem aquesta realitat? I fins ara, ho veies, jo era psicòleg i jo entrenava el primer equip i el futbol base masculí. I l'equip femení, doncs, era gairebé com un hobby. I jo deia, i no, quan treballaré amb elles? Bueno, amb elles no, però per què no? I ara sí que d'alguna forma, si no és el club mateix, són les pròpies jugadores les que s'han vist amb el dret de dir, bueno, si hi ha un psicòleg esportiu que ajuda nosaltres, per què no podem disposar d'això? I ara sí que veus que hi ha com aquesta de marcar en territori de dir prou, volem bons horaris i volem bons entrenadors qualificats, no tot val.
Esclar, quan els esportistes i les esportistes es van fent grans, intueixo que el compromís amb l'esport també es va fent més gran. Això pot arribar a demostrar o no el nivell de maduresa del nano?
Sí, a veure, sí que és veritat que quan tu mires els estudis et demostren que els professionals que han arribat, quan tu analitzes de dir per què una persona ha arribat, hi ha dades interessants. Per exemple, estadísticament, molts d'ells han tingut un, el seu pare o la seva mare en, no han estat. Per algun motiu han mort o no, ja han tingut una... que a vegades creixen una mica de forma forçada, uh-huh. o han tingut molts germans i ens han hagut d'espavilar, però sí que veiem que hi ha una relació entre desenvolupament físic tardío, val? Doncs, aquests que destaquen perquè en 14 anys s'han desenvolupat, doncs no veiem que a l'elit arribin molts. Estadísticament, seria com de dir, hi ha més probabilitat que una persona que es desenvolupa més tard hi ha hagut de, físicament, hi ha hagut de trobar estratègies tàctiques o tècniques o d'esforç per poder superar aquells que li traien un cap, doncs té més possibilitats. I dos, a nivell maduratiu, al revés. Veiem que els que han arribat, molts d'ells, ara aquí que ningú s'animi, de dir, bueno, el Piqué no crec que a la seva vida hagi tingut molts problemes emocionals i ha arribat a l'elit, però molts d'ells, madurativament, emocionalment, van madurar, els hi va tocar madurar abans d'hora, i quan tu mires, de dir, mira, anem a mirar els primers 100 del món del tennis, quines han sigut les seves històries, sí que veus que no és el que hi ha al carrer, que el percentatge és molt alt d'una maduració emocional molt abans del que tocaria per l'edat.
Ara m'estaves explicant això i reia i m'agradava molt perquè vaig autodenominar, que ningú malinterpreti, però vaig autodeterminar el que estaves explicant com afecta Salai Martín. Jo dic perquè ho usa ell en moltes converses, en moltes xerrades, que és precisament... si mirem els aniversaris dels jugadors del primer equip de futbol del Barça, per exemple, veurem que gairebé tots van néixer gener, febrer, març, els uh-huh. primers mesos, I això passa precisament perquè els nanos, quan s'estan formant i estan a l'escola, és evident que els que compleixen anys primer de tot estan més formats, són més, per ordre biològic i natural, no? Uh-huh. Són una mica més grans, se'ls posa més de titulars perquè són una mica més grans i això els fa evolucionar més.
Tenen més possibilitats.
I al revés, van quedant apartats la resta, no? Uh-huh. Això passa? Això és així?
Sí, és així. I això jo recordo, en un congrés de la Federació Catalana de Tennis es va crear el debat i jo estava a favor, doncs en lloc de separar per any o categories són cada dos anys, separar per semestres, per intentar que un de gener... no vagi amb l'avantatge d'un d'octubre, perquè al final, doncs, possibles beques, guanyar, arribar a finals, aquesta maduresa esportiva, doncs una persona, la diferència pot ser molt gran. Per tant, sí, podríem dir, però és que al final són els números, uh-huh. Com diu el Salai Martín, aquesta mentalitat d'economista, de dir, no tirem de sensacions que tenim de, no, aquell va néixer al desembre, anem a mirar 1.000 casos. I d'aquests 1.000 casos, veiem estadísticament, i podem dir que empíricament, sí, tens més possibilitats d'arribar a ser professional esportivament si neixes al primer trimestre de l'any que si no si neixes en l'últim trimestre de l'any.
Clar, si sortim dels números i entrem en més en la psicologia, entenc que això arriba a marmar els nanos que han quedat, que el seu aniversari és el desembre, per exemple.
Mm-hmm.
No?
Aquí el problema és previ, això, és un mal enfocament, de l'esport. Quan tu un nen li preguntes per què t'has apuntat a fer esport, les respostes són molt xules. Doncs perquè tinc ganes d'ajuntar-me amb un grup de gent, perquè em vull treure els nervis per les cames, pels referents que he vist a la tele, perquè em diverteix fer esport. Et parlen de conceptes de motivació, de diversió, de treure's els nervis. Quan abandonen l'esport i els hi preguntes per què ho deixes, les respostes no tenen res a veure amb això. Les respostes és, s'ha convertit en massa competitiu, o veig que no sóc prou bo, i això, els que tu deies que han pogut ser dels sempre suplents perquè són els petitets, doncs sempre han sigut els suplents i s'han vist, o perquè veuen doncs, que en un campionat de Catalunya no arriben ni als vuitens de final i pensen, per ser que professional hauria de ser campió de Catalunya amb 16 anys, i amb 16 anys no arribo ni a les prèvies. Per tant, el somni, el que jo buscava, que era ser professional, ja veig que no hi arribo, a l'esport deixa de tenir sentit. I això és un gran error, no del nen, sinó del seu entorn, que li ha fet veure que estàs fent esport per ser professional. I li ha vengut aquesta moto, i quan veus que ja no hi arribes, passes a ser sedentari quan podries seguir disfrutant de l'esport, i qui sap, perquè els estudis tampoc ens diuen que els campions prèviament en edats prematures han sigut campions de Catalunya o d'Espanya. No és així, estadísticament, no és així. Pot haver-hi casos puntuals, però normalment han sigut el 10, el 11, el 12 de Catalunya i han acabat sent ells els professionals.
Ens queden res, 5 segons i faré allò que odieu tant sempre, que et demano un sí o un no. Un nen, una nena, per molt o poc vàlida que vulgui, si vol, pot arribar a fer l'esport que vulgui?
Pot practicar l'esport que vulgui, si tant. L'altre, que pot arribar a ser professional, no.
Oriol Mercader, moltíssimes gràcies per ser avui amb nosaltres.
A vosaltres.
Nosaltres que us deixem amb els serveis informatius i de seguida tornem una hora més a la caravana.